Artur Ramon, la Casa Batlló, diu que tanca per actes vandàlics.
Increïble, no?
M'ha semblat una notícia brutal.
Que hagin trencat... ara no se sap qui l'ha trencat, eh?
No.
És el que passa
s'atribueixen,
sempre.
S'atribueixen, sí, diuen...
presumptament...
a treballadors subcontractats.
Sí.
Que durant una protesta haurien llançat pedres contra l'edifici.
I s'ha encarregat un vidre plomat del 1906 que no es pot reemplaçar i, per tant, doncs, han atemptat contra el patrimoni i qui ho hagi de fer hauria de pagar, perquè, clar, aquest tema de que la justícia en temes patrimonials actua d'una forma laxa, recordes quan parlàvem de l'Eric el Belga, etc., doncs la gent que atenta contra el patrimoni se'ls hauria de castigar com els que roben o com els que atraquen.
La direcció de la Casa Batlló diu que no pot garantir la seguretat ni de treballadors, ni de visitants, ni del monument, perquè, és clar, si es van concentrar a la porta i van llançant pedres, doncs és evident que riscos en corren, no?
Increïble. T'imagines fa un any que haguéssim imaginat aquest escenari?
No, però és que fa un any no haguéssim imaginat res del que estem vivint ara, tristament i lamentable. Alfonso el Magnánimo, ara et fas editor?
No em faig editor, però vaig... tenir la sort d'aconseguir aquesta peça, que és extraordinària, sortir al taller de Donatello, i que vaig pensar que era una peça, la vaig fer estudiar pel Joan Balsolell, i quan vaig tenir l'estudi a les mans vaig dir, això no és un estudi d'una peça, no és una fitxa, no és un dossier, és un llibre. I per tant vaig voler fer un llibre a partir d'una peça i una exposició a partir d'una peça, que era una il·lusió que tenia feia temps, però clar, havia de trobar la peça que mereixés tot aquest contingut.
En general passa al revés, no? Es té una col·lecció.
Exacte.
I es fa una exposició,
sí, però...
i d'allà se'n deriva una peça.
Exacte. Però
i
jo
en canvi tu vas de la peça,
així.
Vas de l'individual,
sí,
al col·lectiu.
Sí.
No?
Crec que és una manera també d'entendre l'art o la història de l'art.
Parla d'aquesta peça, d'Alfonso el Magnánimo.
Doncs mira, és una peça no massa gran, deu fer uns 35 per 35 centímetres en un bloc de marbre Carrara, i com si fos una moneda, un perfil amb aquest baix relleu que va inventar Donatello, l'Schiacciato, doncs ens ofereix aquesta esfinx d'Alfons el Magnànim, del gran rei de la corona d'Aragó, que va estar a Nàpols i que va ser un humanista, un home d'armes, i que va conquerir la Mediterrània. És una peça al món, n'hi ha tres o quatre com aquestes.
Una nàpia considerable, eh?
Sí, per això el vam poder identificar, eh?
Ah,
és
sí?
És un dels... Hi ha dos elements claus. La nàpia, que surt en totes les representacions que
però,
es va voler fer.
Però considerable, eh?
Molt. I després la jarreta aquesta, que es veu aquí a la part inferior dreta, aquesta petita jarreta,
sí,
són les seves armes. I a partir d'aquí, juntament comparant-ho amb altres representacions pictòriques i escultòriques, no només es va poder identificar, sinó que vam poder fer una atribució a l'autor, a Isaia de Pisa, que és un autor que treballa, ha sortit com Mino da Fiesole, com tants, del taller de Donatello. I una peça així jo la meva vida no l'havia tingut, i per tant estic content de poder-la tenir i compartir.
Doncs enhorabona, compartir a través d'aquest llibre Alfonso el Magnánimo, del professor Joan Bellsolell. Tornem a gaudir, després d'haver parlat d'aquesta notícia lamentable del tancament de moment de la Casa Batlló per actes vandàlics. Tornem a gaudir, perquè de gaudir sempre se n'han escrit tant, se n'ha parlat tant, s'ha especulat
no,
tant. Bé,
sempre no,
és cert. D'un temps ençà,
sí,
no? Després d'una època fosca en la qual ni es netejaven les façanes dels seus edificis.
Ni es parlava. De fet, el primer...
Et passaves per davant de la pedrera i deies...
Vaja, exacte.
Ni prestaves atenció.
Gaudí té un moment que cau en l'obscuritat absoluta, i el primer que el recupera a casa nostra, per mi, és Francesc Pujols, el gran... filòsof, que després...
Aquell que deia que arribaria un dia que per ser català ho tindríem tot pagat.
Exacte. Però ell té un...
Triga aquest dia, eh?
Sí, sí. és una utopia que ja veurem si es produirà. De moment paguem. Però ell és el primer que agafa Gaudí, fa aquest llibre meravellós. Josep Pla parla molt d'aquest personatge, i després, naturalment, l'altre que el reivindica, i no es parla massa d'això, és Dalí. Dalí fa aquella conferència al Parc Güell. Són els dos grans, i a partir d'aquí comença una oceà historiogràfic que arriba fins avui.
Sí. Macarena de Guirió, com estàs? Bon dia.
Buenos días.
Gràcies per acompanyar-nos. La Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, la Casa Batlló, totes a Barcelona, totes elles declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, obra de Gaudí, que també la trobaríem a molts altres indrets de l'Estat, i el seu llegat transiten per les pàgines de Gaudí en primer pla de l'editorial Àrtica, un llibre que és més que un llibre, tal com l'estem veient ara aquí, perquè amb la reproducció que hi ha a la caixa, a la portada, això és la caixa, no?
Sí,
a l'estoig, d'una de les xemeneies de la Pedrera,
sí,
que a més ja està feta amb relleu i amb la signatura de Gaudí, doncs ja es posa de manifest que això és una autèntica meravella. Una meravella que has aconseguit precisament perquè vols marcar un abans i un després en l'aproximació de l'univers del mestre modernista.
Sí, porque es una aproximación a Gaudí a través de sus dibujos, de los dibujos que se conservan de él. En el incendio del 36 se pierde prácticamente todo el material que él tenía en su estudio y, bueno, pues es llegar a la obra de un gran arquitecto a través de sus dibujos, que es una parte como muy íntima y muy privada y creemos que muy interesante de llegar al genio de Gaudí.
Què et porta a fer això? Perquè tens accés, evidentment, a una sèrie de dibuixos que estaven gairebé perduts, no?
Sí. Bueno, ha sido un trabajo de investigación de muchos años. Hemos tardado más de 10 años en hacer esta obra. Nosotros, como editores, hacemos obra gráfica y reproducimos obra gráfica y en papel. Así que siempre tenemos el ojo puesto en las obras, en este tipo de trabajos de los artistas. Y bueno, pues en el caso de Gaudí nos parecía muy interesante precisamente por el tema de la dispersión de todo este material que está por los archivos de la ciudad y bueno, pues ahora queda recogida en dos volúmenes, en uno están los dibujos y en el otro hay un análisis crítico muy importante sobre la obra.
Sí, aquest llibre l'hem de celebrar, us hem de felicitar, perquè veritablement ja és una obra referencial sobre els dibuixos de Gaudí, que estaven perduts, com deies, i que a més Gaudí treballava molt més amb maquetes que no pas amb dibuixos, i que complementa molt bé el catàleg raonat que van fer Bassegoda i Collins el 1983. A mi el que més m'agrada és que, clar, aquí hi ha un material inèdit, desconegut, acompanyat a més d'estudis dels grans especialistes, des de la Càtedra Gaudí amb Juanjo La Huerta, sí, passant per la Sagrada Família. Jo és un univers que he pogut entrar recentment perquè vaig començar abans del Covid i em vaig reunir dues vegades i es va acabar, però formo part del comitè artístic, d'assessorament artístic de la Sagrada Família, i per tant el Gaudí el coneixia, però amb tot això m'he endinsat molt més. I el que a mi em fascina de Gaudí és aquest element absolutament únic, singular, orgànic, espiritual, i que a més combina dues coses meravelloses que tenim a Barcelona que la fa tan especial, no? Que és Cerdà, el 1860, Gaudí després, és a dir, el seny i la rauxa, sí, l'ordre i l'emoció.
Totalmente. Jo sí, creo que es una mezcla muy, muy, muy explosiva y además que le da la personalidad a la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad no se entendería hoy en día sin Gaudí o sería una ciudad mucho más pobre.
I la ciudad es esto, perquè quan vas pel món, aquí en pensem que som més del que som, però quan vas pel món, Barcelona és coneguda per això.
Sí.
Per això.
Sí.
No és coneguda pel sol i la gastronomia, com molts creuen. No és coneguda pels museus. És coneguda per això, per l'arquitectura i l'urbanisme que la fan una ciutat tan especial, oi?
Doncs sembla que ara no s'estan instigant temps no gaire beneficiosos, no, aquest reconeixement, perquè hi ha unes tendències en la revisió de l'urbanisme a Barcelona, per exemple, que sembla que qüestionin el Pla Cerdà a aquestes alçades. I què dius? No miris així, digues.
No.
Buida. No
siguis... escucha.
No siguis prudent, que volies dir alguna cosa.
No.
Segur que no?
No, de veritat.
No ho dic perquè amb aquests nous marcs d'això que se'n diu ara l'urbanisme tàctic, uh-huh, per part d'algun sector de l'Ajuntament de Barcelona, vaja, els hi trasllado la pregunta, algú ha decretat que ja no serveix el Pla Cerdà, perquè mentrestant d'això no se'n parla, però s'ataca el Pla Cerdà indirectament, no?
Jo sóc molt crític amb com s'estan aprofitant la pandèmia, o sigui, aprofitant que el Pisaigüerga passava per Valladolid, s'han posat totes aquestes traves que em dóna sensació que han vingut per quedar-se, és a dir, que la postpandèmia seguiran, que el que fan és matxacar i obstaculitzar, i estèticament ja no parlem, que són un horror, tot el que és el Pla Cerdà. Jo crec que l'Ajuntament, a més, tenia una oportunitat d'or per replantejar tot el model urbanístic i el model de ciutat. Tant que havien criticat el turisme i tot això, si desapareix el turisme, quin model proposen?
Potenciar el Plan Sardá, yo creo que dando vida a las islas, ¿no? Que hubiera sido la maravilla del confinamiento poder tener esos espacios habilitados y verdes y con la idea que por la que fueron concebidos, ¿no? Que era como un poco de oxígeno a la ciudad.
Parlant justament d'això, Josep, una cosa que molts oients segurament desconeixen, en el Pla Sardà, on està la Sagrada Família, era un hipòdrom. I va ser Gaudí que a través de l'encàrrec va començar allà a construir la Sagrada Família, però allà anava l'hipòdrom.
Macarena,
t'estan
encarregant també un llibre com aquest de Gaudí sobre Sardà, no?
Bueno,
te l'estan encarregant a l'Artur ràpidament amb aquesta relació que l'està establert.
A mi si me l'encarguen, ho hago encantada.
No, que t'encarguen que t'hi posis, t'està dient.
Me pongo.
Ja. No, estaria bé, no?, que també, perquè, vaja, també hi ha hagut moltes coses sobre Sardà, però segurament seria imprescindible tornar-lo a reivindicar, perquè va ser un avançat com Gaudí a tantes i tantes tendències a nivell mundial.
Sí.
Perquè estem parlant d'avançats a nivell mundial, només a nivell local.
Són genis increïbles. Pensa que, a més, Gaudí, en el seu moment hi ha arquitectes impressionants, Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner, però, clar, és molt dur ser Salieri en temps de Mozart.
Aquesta és la referència perfecta que l'Artur Ramon ens porta ara aquí. Macarena, moltes gràcies per portar-nos aquest llibre, un llibre realment extraordinari. Bé, tan extraordinari que el preu també és extraordinari, però s'ho val, perquè estem parlant de 2.000
sí.
euros, no?
2.400 euros.
2.400 euros, però estem parlant de dos llibres que recopilen precisament dibuixos de Gaudí, inèdits, la majoria d'ells, que es donaven per perduts, que s'han pogut recuperar, i que a més hi ha hagut una feina d'edició altament encomiable, perquè només veure aquesta caixa és ja com tenir un tros de la Pedrera a casa.
Meravellós.
Ho poses allà, no la poses a la llibreria, aquest no és un llibre per posar a la llibreria, és per tenir-lo a la caixa,
sí,
i posar-los en el bufet.
Llibre objecte, un llibre escultura, obra d'art.
Un llibre escultura, efectivament. On es pot trobar aquest llibre?
Pues este libro se puede encontrar a través de la web y de la venta especializada que hace Planeta.
La web és de l'editorial Àrtica, correcte?
Sí.
Doncs qualsevol oient que vulgui més informació, entrant a la web d'editorial Àrtica, es trobarà amb tota aquesta informació. Macarena, gràcies per venir i gràcies per portar-lo.
Enhorabona
per aquesta iniciativa. Artur, fins la setmana entrant.
Fins la setmana que ve.